Doncs ara us deixem amb el Tu diràs. Nosaltres hi tornem dijous, que dimarts i dimecres hi ha Champions. Que vagi bé, adéu-siau.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dilluns 10 d'octubre del 2022 i comença la setmana gran del Barça. Queden menys de 48 hores perquè el Barça jugui el seu futur a la Champions i, a més, d'aquí a 6 dies es juga el liderat a la Lliga, al Bernabéu, en el primer clàssic d'aquesta temporada. Són dies de nervis, són dies de tensió, de moltes emocions, són dies d'anaconda, en definitiva. I què millor que RAC1 per acompanyar-vos i per fer-vos passar millor aquesta espera abans de les dues grans cites que tenim aquesta setmana. Anem a pams. És inevitable mirar cap al clàssic, però l'hem d'aparcar, tots plegats. L'objectiu d'aquesta setmana gran ha de ser només dimecres l'Inter i la Champions. Aquest és el partit que marca la temporada, en majúscules. Anímicament, esportivament, econòmicament i socialment. Per tant, el Tu diràs, intentarem des d'avui i fins dimecres a la nit aparcar el clàssic, no parlar-ne massa d'aquest partit contra el Madrid i centrar totes les energies en la cita europea d'aquest dimecres. No m'agradaria ser alarmista, però tot el que no sigui guanyar demà passat és quedar fora dels vuitens. Així de clar, així de dur i així de realista. O victòria o cap a l'Europa League per segon any consecutiu, cosa que seria un drama absolut en tots els sentits. Una derrota, ja ho sabeu, és eliminació automàtica del Barça, de la Champions, i un empat dimecres contra l'Inter seria una eliminació virtual. Una patacada, evidentment, que faria molt mal i que no ens volem ni imaginar, però és un escenari que s'ha de contemplar. Hola, Saperes, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Pariser.
Tot i el partit d'ahir i les males sensacions que deixa, jo crec que hem de ser una mica optimistes, no?, de cara a dimecres.
Sí, home, sí. S'ha de pensar que el Barça podrà enlairar el vol. Jo no estic convençut. Jo no estic convençut que sí.
Sí, tant que sí. I tant que sí. Hem de ser optimistes de cara a dimecres.
A volar, com deia Xavi.
Veiem si torna a volar el Barça amb el suport de l'afició, que segur complirà el Camp Nou aquest dimecres. A dos dies del partit, què hem de saber? Alguna novetat a la plantilla?
Doncs mira, avui els companys de TV3 explicaven que el porter Marc-André Ter Stegen tenia problemes a l'esquena, problemes de lumbàlgia. Pel que sabem, a RAC1, això no li impedirà ser titular dimecres contra l'Inter. En tot cas, demà l'última prova, que serà aquest entrenament que l'equip farà a la Ciutat Esportiva a les 6 de la tarda. Abans, a 4:45, parlarà Xavi en aquesta prèvia del Barça-Inter, també a Sant Joan d'Espí. Partit que, per cert, ja té àrbitre. Serà el polonès Simon Marciniak. Pels supersticiosos, va dirigir les desfetes del Barça a Turí i també a París el 2017.
Que no fotis.
En tot cas, una bona notícia també. El VAR no hi serà, Van Buekel. Això podeu estar tots tranquils. No hi serà al Camp Nou, però sí que hi serà en l'altre partit del grup del Barça, perquè lluny de sancionar-lo i posar-lo al congelador, la UEFA li ha donat la sala VAR del Victoria Pilsen-Bayern de Munic.
Jo continuo sense entendre què va fer el senyor Van Buekel a Milà i continuo sense entendre per què la UEFA no és implacable amb un error tan gros com va fer el senyor Van Buekel dimarts passat, el Giuseppe Meazza. Hauria d'estar a la nevera, aquest senyor, com a mínim a la Champions. Si vol seguir sent al VAR els dies de l'Europa League, doncs endavant. Però és inexplicable que aquest senyor, sense cap mena de penalització, pugui ser a la sala VAR del Victoria Pilsen Bayern de Múnich o de qualsevol altre partit d'aquesta jornada de Champions que arrenca demà. Però bé, coses de la UEFA. Més enllà d'això, Roger, avui també és notícia que l'Atlético ha fet oficial el fitxatge de Griezmann.
Que signa amb el club matalasser fins al 2026. En les primeres declaracions, després de tancar-se l'acord amb el Barça, Griezmann dona per bons els esforços fets en aquest inici de temporada.
Lo único que quería era quedarme aquí, disfrutar aquí, con mi familia feliz, en un club donde me quieran, en un trabajo que me quiere. Al final no lo piensas mucho y eso... Aunque es mucho, al final esos esfuerzos pues quedan en una anécdota, porque estoy muy orgulloso de deixar l'Atlético.
Recordem que el Barça ingressa 20 milions més 4 en variables en principi assequibles, segons va dir ahir Joan Laporta. Si l'Atlético el ven, haurà d'arribar als 40 pactats inicialment amb el club blaugrana.
Avui, a l'Això no té nom, ens visita Xavi Aldecoa, cronista de La Vanguardia, i ja m'ha dit que parlarà d'aquest cas de Griezmann amb el Barça i amb l'Atlético pel mig, que no està massa content ni satisfet de com se resol aquest cas de Griezmann. Això serà més tard, després de la tertúlia que farem, com és habitual els dilluns, amb Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, amb Toni Bassas i David Bernabéu. Això pel que fa al Barça. I l'Inter de Milà, com estan? A 48 hores del partit del Camp Nou. Gerard Ballera, hola, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs arribaran sense recuperar cap dels lesionats. Aquesta tarda, Lukaku i Correa han fet treball individualitzat a la ciutat esportiva de l'Inter de Milà. Lukaku ha tocat pilota per primera vegada des que es va lesionar i s'espera que el convoquin pel pròxim partit del cap de setmana, pel partit de Lliga contra la Salernitana. Mentrestant, Correa només ha sortit a fer cursa contínua. També està descartat el migcampista croat Brozovic. Demà, a les 7 de la tarda, al Camp Nou, Inzaghi i Lautaro Martínez parlaran en roda de premsa. L'Inter, però, no s'entrenarà a Barcelona. Ho farà a partir de 11:45 del migdia a la seva ciutat esportiva.
Demà ens espera també un gran programa, com tota aquesta setmana. De fet, demà tenim Champions es juga a RAC1, amb el Molló i companyia, amb tota la jornada de demà. Després escoltarem Ancelotti, Lucas Vázquez. Han parlat a Varsovia en la prèvia d'aquest Shakhtar Real Madrid, un partit marcat, evidentment, per la guerra de Rússia contra Ucraïna, avui que hi ha hagut bombardejos a la ciutat de Kiev. I també repassarem més tard el menú que viurem demà a la Champions a jugar a RAC1. I després, demà, molt pendents d'aquesta prèvia del Barça i de l'Inter, que centrarà bona part del Tu diràs que farem demà dimarts. Avui ens queden moltes coses per explicar fins a la 1 de la matinada. Per exemple, a aquesta hora s'està tancant les jornades de primera i segona divisió. Tenim en joc dos partits. Un és l'Elx 1, Mallorca 0, amb un lleidatà dirigint l'Elx. Es diu Alberto Gallego, era el tècnic del filial, de l'Illicitano, i està fent d'interí, de moment, mentre busquen un relleu a Francisco. I, de moment, l'Elx ho està fent prou bé. Edgar Badia ha aturat un penal a Morici, i després l'Elx s'ha avançat amb un gol de Ponce. De moment el partit està al descans, un partit que ha començat mitja hora més tard perquè ha caigut un aiguat descomunal sobre el Martínez Valero. Havia de començar a les 9 el partit i ha començat a 9:45 de la nit, per tant estarem pendents del que passi en aquesta segona part de l'Elx Mallorca. I també s'està jugant a segona divisió l'Eibar Mirandés, també en joc ja, ben entrada la segona meitat, de moment empat a 0. El dia en què el Brighton ha anunciat la retirada del futbolista de 24 anys, Enoch Mwepu, per uns problemes cardíacs, hereditaris, no podrà tornar a jugar a futbol. I també tenim males notícies al Barça de bàsquet. Oriol Jové, què ha passat?
Que Sergi Martínez haurà de passar pel quiròfan aquest dijous per operar-se d'una tendinopatia al genoll esquerre, segons ha informat el club blaugrana en un comunicat. No ha precisat quant de temps s'estarà recuperant Martínez, però sí que ho farà un cop s'hagi dut a terme l'operació. Per tant, aquest mateix dijous, i en qualsevol cas, l'alè de 23 anys se suma a la baixa de Nikola Mirotić, lesionat ja al tendó d'Aquiles.
Recordo que aquest dijous, més enllà de l'operació a Sergi Martínez, hi ha el primer clàssic d'Eurolliga d'aquesta temporada. Dijous, al Palau Blaugrana, Barça-Reial Madrid a 9:15 del vespre en directe a RAC+1, a l'aplicació i per internet. Més tard parlarem d'aquest cas de Sergi Martínez, d'aquesta lesió a l'equip de Saras, i també farem la prèvia dels partits europeus que tenen demà tant el Joventut de Badalona com el Baxi Manresa. 8 minuts, passen de 11:15, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. De seguida saludarem algú que ha estat veient els entrenaments del Barça durant tota l'última setmana a la ciutat esportiva. Una persona convidada pel mateix Xavi Hernández, un entrenador, un bon amic de Xavi, que ha tingut l'oportunitat de seguir in situ com treballa el Barça. Volem que ens ho expliqui, a veure què ens pot explicar d'aquesta aventura que ha viscut, i també que ens digui com veu el Barça-Inter. De seguida, tot això el Tu diràs, i obrim tertúlia amb Santi Nolla, amb Toni Bassas i David Bernabéu.
Tu diràs, amb Aleix Parissé. Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
El 16 d'octubre, creuar la meta a Sant Cugat té la seva recompensa. Torrons Vicenç, el Torró Torró, dona suport a la cursa de RAC 1.
RAC 1.
Ostres, Puig, sort que et trobo. Mira, tinc una cançó per la tornada del partit contra l'Inter.
Ah, sí? I parla de Nàpols o de Milà?
No, no, aquesta vegada de Milà.
Home, boníssim. Com vulguis, endavant.
Mira, mira.
Milano, 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 forza Milano, Milano, Milano. Oh.
I què li hem de dir ara? És igual. Aquest dimecres a les 9, al Camp Nou, la primera final de la temporada. Barça-Inter de Milà, des de les 8, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.
T'ha agradat?
Coneixeu Bricomar? Bricomar és el magatzem de la construcció i la reforma, però sobretot Bricomar són ràpids. Si feu la vostra comanda en línia, en menys de 24 hores us ho porten o a l'obra o a casa, on preferiu, fins i tot el material més pesant i voluminós. I si voleu, podeu fer la comanda a bricomar.es i en dues hores ho tenen llest perquè la recolliu al magatzem, que us vagi millor. Així de fàcil és Bricomar!
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Pràcticament 3:15 de la nit, mentre van arribant els tertulians d'avui, Santi Noll, Antoni Bassas i David Bernabéu, ens ha semblat molt interessant aquesta setmana un personatge que ha tingut l'ocasió, l'oportunitat i el privilegi de veure en directe com treballa el Barça de Xavi Hernández. Ell mateix va fer un tuit, una piulada, en què, amb una fotografia al costat de Xavi Hernández de la ciutat esportiva Joan Camper, explicava que havia pogut gaudir dels entrenaments del Barça. I havia pogut aprendre moltíssim de com està treballant Xavi i el seu staff. És l'entrenador gallec Rubén de la Barrera. Hola, Rubén, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas noches.
Bueno, días, decías, días de mucho aprendizaje. Agradecerte las facilidades, pero sobre todo el trato recibido por tu parte y por todo tu staff. Gracias, Xavi. Y una foto. Has estado toda la semana pasada, ¿no?, en la Ciudad Deportiva.
Sí, tuve la ocasión de estar allí justo cuando ellos vuelven de Milán, de jugar el partido de Champions. Y es cierto que, bueno, la semana está condicionada, lógicamente, ¿no?, por la presencia de esos dos partidos, pero suficiente para poder comprobar, ¿no?, in situ, pues todo lo que están haciendo por y para el Barça.
No había los mejores ánimos, ¿no?, el miércoles, después de Milán, ¿no?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Uno como entrenador, pues también, ¿no?, tiene experiencia en estos casos, y lo que sí que se puede percibir, o al menos lo he percibido, pues es el vestuario, ¿no?, el olor a buen vestuario que hay. Y es cierto que es un grupo de futbolistas, pues jóvenes, creo que con un deseo importantísimo, ¿no?, por volver a resultar, ¿no?, un equipo ganador, un club ganador. Y es cierto que, ya te digo, teniendo que ajustar, ¿no?, pues un poquito las cargas, tanto por lo que vino, lo que fue el partido del Inter, como lo que llegaba, que era el partido del Celta. Sí, es cierto que ahí nadie se anda con bromas, ¿no? Calidad, buen contenido, afinando, ya te digo, un poquito la puesta a punto para el partido del Celta, así que mereció hoy mucho la pena.
Ahora, hasta donde puedas contar, a ver si nos puedes dar algún detalle de lo que te pareció o no te pareció los entrenos y cómo trabaja el staff de Xavi y el mismo Xavi. Pero antes, ¿cómo es la historia? ¿Cómo llegas tú a conseguir que Xavi te invite la semana pasada a ver unos entrenamientos? Porque no, claro, los hacen a puerta cerrada y nos parecía súper interesante poder saber un poco lo que tú pudiste ver, ¿no? Porque no tenemos la ocasión los periodistas ni los aficionados.
Bueno, a ver, esto pues se puede remontar ahí atrás, ¿no? Yo era entrenador de la Cultural Leonesa, él era jugador en Alsat todavía. Fuimos a hacer un stage de Navidad, 4 días, allí pudimos coincidir, hablar y intercambiar un poquito. Y también es cierto que, bueno, tras mi experiencia en Cultural y en Real Sociedad, tengo la opción de ir a entrenar en Qatar. Y coincide con esos últimos momentos, ¿no?, del Xavi jugador y ese tránsito al Xavi entrenador. Entonces allí, pues curiosamente, ¿no?, yo me enfrento al Xavi jugador y al Xavi entrenador. ¿Qué sucede? Que Qatar, y por los condicionantes, ¿no?, que existen en este caso las personas del mundo del fútbol, pues facilita, ¿no?, una proximidad tal que te permite compartir, ¿no?, compartir cosas más allá de las obligaciones de unos y de otros. Entonces, aprovechando pues que ahora mismo no estamos en activo, y esto es algo, ¿no?, que realmente pues me apetecía, el hecho de, ya que puedo disponer de un tiempo para seguir creciendo, mejorando y acercándome a personas que lógicamente entiendo te aportan, ¿no?, mucho, pues me puse en contacto con él, y él, la verdad es que desde un primer momento, ¿no?, todo fueron facilidades, tanto antes de ir allí como ya estando allí, ¿no? Es cierto, y tengo que agradecer, ¿no?, su predisposición, su cercanía y el trato, ¿no?, recibido, tanto por su parte como por la del staff, evidentemente.
Sí. Para la gente que no lo sepa, claro, la Cultural Leonesa, que tú la entrenaste del 2016 al 2018, es propiedad de Aspire, de Qatar, ¿no?, de la Academia Aspire. Entonces, claro, ahí nace un poco el hecho de que vayáis a hacer un stage, ¿no?, como cultural, a Qatar, puedas conocer a Xavi y luego, como dices tú, en 2018 te vas a la Real Sociedad de segundo entrenador de Asier Garitano, pero tu aventura dura solo unos meses porque te llega la oferta del Al Ahly Sports, y allí es donde, ¿no?, conoces un poco más a Xavi porque vivís más en el día a día y además te enfrentas a él como jugador y luego como entrenador. ¿Quién ganó las dos veces?
Ganó él. Por eso he ido esta semana, para que la próxima vez que no volvamos a enfrentar no suceda.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué nos puedes contar de lo que viste?
Bueno, pues a ver, ya te digo, un poco condicionado por la semana, ¿no? Por la semana, que era verdad que en este tipo de clubes que están inmersos, pues, y más en esta semana, ¿no?, Champions, Liga, lo que es entrenar, pues se entrena lo justo, ¿no? Y precisamente, pues ahí lo primero, ¿no?, que identificas claramente es qué sucede en el partido del Inter, pero sobre todo qué puede ocurrir en el partido del Celta, ¿no? Entonces, entiendo, pues se seleccionan una serie de situaciones que ellos, el staff en este caso, consideran importantes, ¿no?, poder entrenar e intervenir. Y eso es lo que representan, ¿no?, en el campo. Evidentemente, pues hay un trabajo ya detrás, hay una esencia que está muy clara, entonces son, pues muy probablemente, pequeños matices, ¿no?, los que hay que abordar. Entonces, en ese sentido, sí es verdad, y probablemente en otro tipo de equipos y con otro tipo de propuestas, bueno, pues los días a los que puedes acceder puede que no sean tan ricos, ¿no?, o sean diferentes en este caso en contenido. Aquí es verdad que, repito, atendiendo un poquito a lo que había que recuperar y lo que había que preparar, pues es verdad que uno ve muchas cosas y sobre todo intuye lo que puede suceder pues en una semana limpia, ¿no?, donde solamente haya ese partido de liga. Entonces, pues eso, muchísimo cuidado con el detalle, mucha calidad en la información. Y también, pues lo que decía al principio, ¿no?, percibes claramente la receptividad, ¿no?, del jugador, del equipo, y se huele que van a hacer grandes cosas, seguro, convencido estoy.
Ojalá. Entonces, un día después de, o la mañana siguiente de la derrota en Milán, lo que se hace más es mirar los errores y corregirlos, ¿o ya se piensa en el día del Celta?
Bueno, a ver, eso es cuestión pues de cada staff, ¿no? Me imagino que, a ver, ellos abordan a nivel interno una serie de cosas que tiene que ver con lo que fue el partido de Milán, con lo que puede ser el partido del Celta en este caso, y yo pues eso, te puedo contar lo que veo y lo que percibo, ¿no? Y lo que percibo pues es eso, una atención máxima por el detalle, elevar las capacidades del equipo, de cada uno de los futbolistas, ajustando lógicamente, ¿no?, la participación de unos y de otros, y eso, calidad en el entrenamiento, muchísima calidad, muchísimo ritmo, muchísima intensidad, a pesar, ya te digo, de qué semana era. Y por eso concluyo diciendo que de ahí solo, ojalá, ¿no?, puedan salir cosas buenas, porque es verdad que los cuerpos técnicos intentamos hacer, ¿no?, lo mejor posible, pero después el resultado obedece a muchísimos factores, y es cierto que a veces hacen las cosas muy bien y puede que no salgan tan bien. Y ojalá pues que esto culmine pues como creo que va a culminar, ¿no? Es decir, un staff que está haciendo las cosas muy bien, bajo mi punto de vista, pues salgan realmente bien también.
Sí, porque tú como entrenador también te explicas lo que ha pasado en estos últimos partidos después del parón FIFA, más allá de las lesiones, ¿no? El rendimiento del Barça no ha sido el que hemos visto antes del parón, ¿no? Incluso Xavi ayer decía, hace 3 semanas volábamos y ahora no. Pero esto es fútbol, ¿no?
Sí, a ver, y además esto es algo que para nada es lineal, ¿no? Y ya no solamente pues entre partidos, sino dentro de un mismo partido, ¿no? En donde puedes alcanzar periodos en donde el Barça pues seguramente sea muy dominador, someta y durante muchísimo tiempo, pues porque al final es un equipo que presenta muchísimo volumen de juego y es complicado, ¿no?, el hecho de terminar imponiéndose. Pero también no nos podemos olvidar tampoco en ese sentido, pues que son competiciones superpuestas, vienen de un parón FIFA en este caso, y nunca es sencillo, ¿no? Y más allá, pues atendiendo también a la entidad de los rivales a los que se tiene que enfrentar, ¿no? Y sobre todo también a lo que viene, es decir, al final el miércoles se presenta el partido contra el Inter de Milán, es un partido, pues a ver, determinante, ¿no?, para el devenir del Barça en la competición. Tras eso vas al Bernabéu, es decir, esperar pues la excelencia, ¿no?, que es a lo que aspira, lógicamente, el staff, pues es complicado, y más en una semana tal que así, con todo lo que hubo, con todo lo que viene, y creo, pues no es cuestión solamente de hablar del resultado, que en este caso, pues a veces, ¿no?, nos obviamos que enfrente tenemos a un rival, ese rival hace cosas para contrarrestarte, para imponerse, y en ese aspecto pues yo creo que la victoria, en este caso ante el Celta ayer, va a ayudar al staff y por ende al equipo a afrontar el partido del miércoles, que por proximidad es el más importante, y además la relevancia que tiene ese partido, pues no hace falta decirlo aquí, ¿no? Le va a ayudar. Una victoria ayuda a preparar la siguiente, y después con el trabajo que hay detrás y la capacidad que tiene el Barça como equipo y a nivel individual, seguro van a estar preparados para afrontar.
Muy bien. ¿De balón parado, estrategia, viste algo así de lejos o no, Rubén?
Sí, hubo cosas, por eso te digo que seleccionan y tenían muy muy claro, ¿no?, a lo que atender, y nada se deja al azar, ¿no? Me imagino, pues, como en todos los staff, ¿no?, más allá de a lo que puedas llegar o no en el campo en función de la participación, de la fatiga, etcétera, etcétera, pues hay una máxima atención por el detalle, y el detalle en el fútbol de altísima competición marca y determina diferencias, y lógicamente en el Barça o en este caso este staff pues no lo obvia, ¿no? Y por ahí ya te digo que ninguna duda de que el Barça está en las mejores manos.
¿Algún jugador que te sorprendiera en los entrenamientos que pudiste ver?
Bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que cuando vas a ver algo, ¿no?, que tiene que ver con futbolistas del más alto nivel, pues todo suena bien. Es decir, ahí el balón, cuando uno se la pasa al otro, pues como se suele decir, ¿no?, sale con música. Y efectivamente, hay muchísimo nivel en todos los futbolistas, ¿no? Los que más participan, los más visibles, los nombres que están en boca de todo el mundo, y los jugadores pues que menos minutos están teniendo hasta el momento. Hay un nivel altísimo, elevadísimo. Creo que Xavi Además, el staff lo está gestionando francamente bien, lo gestionará muy pero que muy bien, y por ahí, o de ahí en este caso, pues ese optimismo, ¿no?, que se respira, porque ayer en el Camp Nou, sin ir más lejos, pues sí, la gente es consciente de que en la segunda parte, pues el equipo seguramente sufrió, pues no más de lo esperado, pero lo que sucede en primera división, porque ganar no es gratis, ¿no? Pero creo que la gente respira, ¿no? Respira pues ese inicio, esa construcción de un Barça que seguramente va a volver a resultar competitivo y en predisposición de optar a todo.
Ojalá, ojalá. Oye, ¿comíais allí también después de los entrenos? ¿Teníais tiempo de charlar?
No, eso no. Después es cierto que compartíamos cosas y demás, pero no, tampoco es cuestión de condicionar el día a día del staff, porque yo desde el otro lado también a veces recibo visitas cuando estoy en activo en los clubes, todo facilidad y demás, pero no queremos molestar y para nada, al contrario, agradecido de entrada ya por abrir la puerta, porque no es fácil y no es común, y más en un equipo de este nivel, así que ya te digo, agradecido es poco.
Muy bien. ¿Alguna pista de cara al miércoles? ¿Viste algún cambio de sistema de cara al miércoles o no hubo tiempo de trabajarlo aún?
El miércoles se gana seguro.
¿Sí?
Seguro.
Sí, ¿eh? ¿Lo tienes claro?
Sí, lo tengo claro. Esto es fútbol, evidentemente. A ver, ahora ya fuera bromas. El equipo tiene muy claro, ¿no? Pues porque Xavi lo tiene muy claro, cómo y de qué manera quiere enfocar las competiciones, todos y cada uno de los partidos. Lógicamente, pues los rendimientos oscilan, fluctúan, pero sí es cierto que percibes claramente, ¿no? Al final la Champions es un objetivo importante para todos, para el club, y sabes pues que el miércoles es un partido fundamental, importantísimo, y estoy convencido de que colectivamente el equipo va a funcionar. Lógicamente van a intervenir millones de factores que pueden decantar el resultado hacia un sitio, hacia otro. Ahora, cero dudas, desde el momento en el que pues el Barça va a estar preparado, ¿no? Más que preparado, para poder resolver todo aquello que el partido vaya exigiendo.
Muy bien. Y acabo por mi parte, ahora aquí abriremos tertulia en la radio. ¿Algún consejo que te diera Xavi que te quedara grabado o que puedas contar o comentar?
No, ¿sabes lo que sucede? Que, a ver, yo como entrenador, pues intento acercarme a perfiles, ¿no? De entrenadores. Todos te aportan, ¿no? Pero en este caso, aquellos pues con los que mantienes un hilo, ¿no?, que te relaciona. En este caso, pues un entrenador que pretende protagonizar, dominar, sabiendo que un partido pues te exige de todo y hacerlo francamente bien, ¿no? Y más pues en el alto nivel. Entonces, por ahí cuestión de matices, ¿no? Lo que puede pues diferenciar a unos de otros, más allá de hablar de jugadores, ¿no? Y de capacidades que uno tiene que gestionar. Entonces, por eso te comento que para mí, ¿no?, personalmente, pues la experiencia es súper enriquecedora, porque a mayores, pues ese contacto, ¿no?, con el futbolista de la superélite es importante, el cómo y de qué manera te diriges, cómo y cuándo intervienes, cómo lo haces, es decir, aspectos que creo determinan pues diferencias, ¿no?, entre unos y otros, y convencido estoy de que Xavi, más allá de que representa, ¿no?, la esencia del mejor Barça de la historia, su inquietud, su pasión, más allá de su barcelonismo, ¿no?, su inquietud, su pasión y su capacidad, creo, van a poder, pues eso, ¿no?, permitirle al Barça disfrutar de otra gran era, ¿no?, y estoy convencido que así ocurrirá.
La gestión del vestuario, comentabas ahora, que te ha gustado también de Xavi. Muy bien, muy interesante lo que explica Rubén de la Barrera, que la semana pasada tuvo la ocasión de estar en la Ciudad Deportiva. Mira, nos acompañan aquí en la mesa el Santi Nolla. Hola, Santi, ¿qué tal? Buena nit.
Hola, buena nit.
L'Antoni Bassas, hola, Antoni, bona nit. Bona nit. I el David Bernabéu, hola, David.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. No sé si teniu algun dubte pel Rubén de la Barrera, aprofitant que està aquí en directe amb nosaltres, si no, l'acomiadarem també i el deixarem descansar.
No, simplement perquè ha dit d'una forma molt contundent que guanyarem dimecres. Per què?
Sí. ¿Por qué ganaremos, Rubén? Es verdad. ¿Por qué ha sido tan contundente?
Bueno, porque es lo que siento. Es decir, un equipo que tiene claro la manera cómo competir, con recursos, con múltiples posibilidades, y a su vez yo creo que ya a nivel emocional, ¿no? El equipo pues está conectado con lo más importante y saben que el miércoles pues eso va a ser así, ¿no? Y a mayores ocurre un partido, en este caso como fue el primero en Milán ante ellos, eso se ha analizado y se ajustarán pues pequeñas cosas que por ahí le impidieron, ¿no?, al Barça traer un resultado positivo. Y a su vez el factor del Camp Nou, ¿no? Creo que jugar en casa también va a ayudar. De hecho, ayer, ¿no?, sobre todo en la segunda parte, ya había pues algún cántico, ¿no?, que tenía que ver con el partido del miércoles, y la gente pues se sabe, ¿no?, que el miércoles es una de las grandes citas, ¿no?, una más que afronta el club, el equipo. El Nou Camp no falla y estos chicos tengo la sensación de que tampoco lo van.
¿Tú viniste con la cultural aquí o era ya partido único? Aquella copa.
Con la cultural yo fui al mini, jugué en el mini, sí. Y jugué en el Johan Cruyff con el Albacete. Sí, con la cultural fui en el mini y con el Albacete en el Johan este año, sí.
Sí, con la cultural.
El primer equip es enfrontar després de que ell fos entrenador.
Ell, Rubén de la Barrera, amb la cultural puja a segona eliminant el Barça B en aquella eliminatòria d'ascens a la temporada de 16-17.
Sí, jo li volia comentar un parell de coses. Bueno, la primera, Rubén, què tal? Muy buena, soy David Bernabéu,
Hola, muy buena.
Primero, me confirmas que Xavi es un fundamentalista de la idea, ¿no?
Bueno, yo creo que Xavi es una persona muy inteligente, que lógicamente ha tenido grandísimos entrenadores, una experiencia ya desde el punto de vista de jugador, y creo que es algo muy importante, y parece de perogrullo lo que voy a decir, pero creo que la experiencia que tiene en Qatar le ayuda a situarse y a sentirse pues en lo que realmente es un entrenador, ¿no? Entonces, por ahí, toda esa inquietud, ¿no?, y ese conocimiento que él tiene, más la experiencia que ha tenido pues como uno de los futbolistas más importantes que yo he conocido, creo que son herramientas que le ayudan lógicamente a desempeñar su labor de mejor manera todavía.
Y luego, ya que Santi te preguntaba sobre lo del Inter, hemos pasado de ver un Barça que generaba casi más de 10 ocasiones por partido, ocasiones de gol, a un Barça en los últimos partidos bastante más plano, generando muy poco. De hecho, Lewandowski lleva dos partidos sin tirar a puerta y eso es, evidentemente, es noticia. No sé hasta qué punto tú crees, porque la gente habla mucho en clave defensiva de las ausencias de Koundé y Araujo, ¿no? ¿Tú crees que estas dos ausencias también han perjudicado ofensivamente al Barça? El hecho de que el equipo esté más junto, que la línea defensiva juegue más lejos de la portería, porque son dos futbolistas que confían mucho en su capacidad física para volver hacia atrás si es necesario, y que el equipo ha perdido energía en la anticipación y ha perdido capacidad en la presión tras pérdida.
Bueno, a ver, claramente, Araujo y Koundé en este caso te permiten vivir más tranquilo jugando en campo contrario y conviviendo pues con muchísimo espacio a tu espalda, pues porque sabes que son defensores que rápidamente van a recuperar una desventaja previa, ¿no? Ahora bien, son bajas, o a pesar de ser bajas, pues muy pero que muy importantes para el equipo. Finalmente, yo creo que también es la consistencia, ¿no?, en el juego del equipo, lo que precisamente pues va a evitar tener que correr para atrás tantas veces, ¿no? Entonces, los ritmos, la selección del mejor pase o de la mejor ejecución posible, en definitiva, la ocupación del espacio, las distancias, etcétera, son pues muchos elementos que pueden hacernos olvidar, entre comillas, que dos defensores con los que realmente uno puede respirar o estar más tranquilo, como son Koundé y Araujo en este caso, creo pueden solventar esas ausencias, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de consistencia en el juego, eliminar, ¿no?, errores no forzados. Ayer, por ejemplo, el Celta tiene dos opciones para correr, fruto de dos situaciones de pérdida, en donde realmente el Celta tampoco provocó, ¿no?, ese error. Y sí es cierto pues que cuando uno pretende, ¿no?, construirlo todo tanto fruto, ya no solo de lo que quiere, sino de lo que te permite el rival, pues porque si está claro que el rival te espera, uno tiene que ir construyendo cosas y encontrando espacios. La diferencia con un equipo que te viene a buscar, en donde pues lógicamente la ventaja va a estar en la espalda. Por ahí este año, con jugadores como Dembélé, como con Rafinha, las rupturas de gente de segunda línea, etcétera, etcétera, pues hablamos de contextos diferentes. Ahora, ayer, sin ir más lejos, en momentos en donde el Celta, sobre todo primera parte, pues no sé si de manera voluntaria o no, porque el Barça juega y lo hace muy bien, te hunde y te somete. Es verdad que cuando no hay tanto espacio en la espalda entre la línea defensiva y el portero, pues uno tiene que ir haciendo cosas, ¿no? Y eso, pues, nos puede dar la sensación también de que el equipo, al equipo, pues le falta profundidad, le falta velocidad en el juego, y a veces no es así, ¿no? Es decir, requiere seguramente, pues, de un tiempo mayor. El espacio no te lo regalan, en este caso, a la espalda, y uno tiene que ir haciéndolo y construyéndolo. Entonces, eso depende de infinidad de cosas. Y para eso hay que estar muy preciso, equivocarse muy, muy poco, y que esas posibles pérdidas pues te permitan recuperar rápido pues para seguir atacando. Entonces, a ver, hablamos de fútbol del máximo nivel y no es sencillo. Por eso, dos o tres partidos en donde el Barça pues no ha estado tan fluido durante tanto tiempo, creo que es común, ¿no?, en el fútbol actual.
Bien. No, ya veo que te gusta hablar de fútbol, analizarlo, y que serás también un muy buen entrenador, Rubén, y me imagino esas charlas con Xavi, con todo lo que nos has contado ahora y analizado aquí en unos minutos en el Tú Dirás de RAC1. Nada, que muchísimas gracias por aceptar la llamada y saber un poco cómo viviste tú esta experiencia de estar en la Ciudad Deportiva, y a ver si encuentras equipo, porque realmente es sorprendente que el año pasado subes a segunda al Albacete, además eliminando al Depor en Riazor, que el Depor era tu ex-equipo, o sea que me imagino que partido complicado para ti. Y luego decides tú no seguir en segunda con el Albacete, ¿no? Y ahora buscas equipo, es sorprendente.
Sí, pero bueno, ya te digo, como llevábamos mucho tiempo, ¿no?, entrenando y no parando, pues algún break de este tipo pues viene bien para hacer cosas que te van a ayudar, ¿no?, al momento, de cara al momento en el que vuelva a surgir una oportunidad adecuada. Así que encantado también por poder hacer este tipo de cosas que en actividad, en faena, uno no puede.
Muy bien, a ver si te vemos pronto en un banquillo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Venga, un saludo. Rubén de la Barrera, 11 i 6 minuts, en directe al Tu Diràs, explicant una mica com va viure aquesta experiència amb Xavi i transmetent-nos optimisme, perquè, no, després d'ahir, Antoni, quin patiment, eh? I és que la setmana és fotuda, la setmana no arribem bé, a la setmana aquesta.
Ahir vaig sortir de l'estadi amb els pocs pèls que tinc de punta, o sigui, no sabia si amagar-me, no sabia si havia d'interpretar el sort que he pres la pastilla abans de vindre, o no sé quin personatge de l'APM em tocava, però, o tots, sí. Però va ser com, no sé, el festival de Sitges del cine aquest de terror
sí,
no
sí,
sé, una
totalment.
Tremenda, no? En el pas de les hores, en aquestes últimes 24 hores, m'he anat refent i entenent el que jo crec que ens va passar ahir. O sigui, algunes coses són molt visibles, no? Però per mi la clau és que encara que Xavi no volgués i encara que els jugadors no volguessin, estàvem pensant en demà passat. És a dir, l'alineació mateix, no? Vull dir, Eric García a la banqueta surt al final, però testimonial.
Dembélé banqueta,
és clar, estem, bueno, Pedri substituït al minut 63, en un partit que estàs 1-0, que dius, bueno, necessites creació i una mica d'alegria, no? Això per un cantó. I després, les mancances que tots hem vist, o sigui, Rafinha va començar la temporada excepcionalment, se n'anava de tothom, ara no se'n va de ningú, fa quatre partits que no està portant, no està portant res. Ferran Torres, de debò, a mi em fa patir. O sigui, jo veig un jugador que havia caigut el món a sobre i no sap com sortir-se.
Transmet una mica aquesta ansietat, a vegades, també, al camp, eh?
Absolutament, absolutament. Ansu Fati, torna a ser allò que vam comentar la setmana passada. Un jugador que juga molt complicat, que intenta fer de Maradona cada jugada. I, a més, el record que jo en tinc dels primers mesos, d'abans de les lesions, per dir-ho així, era el d'un jugador molt lleuger. Em recordava de gambada i de una mica com el Neymar.
Sí,
em refereixo a aquesta manera d'estar en el terreny de joc. I ara el veig més pesat, no? I no li surten les coses. I suposo que és una barreja de condició física, de por, i potser també de condició psicològica. Jo crec que tot això ens va pesar i que això, doncs, demà passat no hi serà, perquè ja és el dia, i que ens alliberarem. I, per tant, entre això i les lliçons apreses del partit d'anada, doncs tinc molta confiança al cap i a la fi. Doncs es tracta de guanyar l'Inter al Camp Nou. Bueno, escolta, és un objectiu perfectament plausible, sí, i per tant no em fa patir especialment. Ahir, per exemple, no teníem sortida de pilota. O sigui, Ter Stegen va ser sensacional, sí, però quan havia de sortir, quan ell havia de començar la jugada, el Barça, per l'amor de Déu, que tota la vida, diguéssim, no, amb la idea ha començat des de darrere, és que les tirava directament al mig del camp perquè les rifava i se les quedava totes al Celta. Bé, i la segona part va ser insufrible.
Comet un error que, no, pràcticament li regala un gol al Celta.
O sigui, ahir van fallar fins i tot conceptes bàsics, no? Jo crec que és la suma dels absents, les precaucions, encara que no vulguis, pel partit de dimecres, i dintre de tot, escolta, el Barça és líder, va sumar els 3 punts, i ja està. Ara, amb aquest futbol és evident que no ens alcança. Europa, per descomptat, i Espanya, si badem gaire, doncs tampoc.
Potser sembla que és una ratxa, no? Vull dir, no podem permetre que el Barça, o no podem imaginar que el Barça jugarà excels 55 partits aquesta temporada, i potser és un petit sotrac.
No, però cada partit tu has de tenir 25-30 minuts, ahir els primers 25 minuts i tal, però la segona part no hi va haver res. És a dir, ahir vam passar molts minuts que era un desert, allò.
Aviam, jo crec que els últims 20 minuts, ja no poso tota la segona part, que va ser dolenta, però a mi em sembla que l'allau d'oportunitats que el Barça concedeix en els últims 20 minuts, l'últim quart d'hora, és indefendible. O sigui, és inadmissible i és gairebé ridícul. Jo ho vaig escriure ahir i m'hi refermo. És una crítica puntual a una situació de l'equip, però és així. Aleshores, estem parlant del Barça, que és aspirant al títol de Lliga, que a més havia fet un tram il·lusionant de temporada, contra el Celta, que és un equip que juga bé a futbol, però que no és ni tan sols un equip que juga a Europa, i tu estàs jugant a casa amb la teva gent, estàs defensant la possibilitat d'arribar a líder al Bernabéu, tu no pots permetre que un equip, és a dir, pots tenir moments en el partit en què no estiguis tan fiable, i que el Celta et pot fer oportunitats, naturalment que te les pot fer, però el que no pots permetre és que un equip passi literalment per sobre, com et va passar els últims 20 minuts, i donar la sensació general de que no tenia resposta. O sigui, això no pot passar, i crec que el que estic dient, i ho ignoro perquè no he parlat amb ell d'aquest assumpte, però el que estic dient, jo crec que Xavi pensa el mateix, encara que després fos autocrític al final del partit, però fos tou amb els seus jugadors, naturalment, perquè no els vol retratar en públic, no? Jo sí crec que estem davant d'un problema futbolístic puntual, perquè crec, i li feia la pregunta al Rubén perquè n'estic convençut, és a dir, a mi em sembla que les baixes de Koundé i Araujo, més enllà de ser un problema en defensa, que no ho ha estat tant, perquè al final, tot i la falta d'encert ahir del Celta i de les oportunitats que ha malbaratat fins ara Ter Stegen, el Barça continua mantenint la porteria a zero, no? Per mi han suposat un problema ofensiu.
Però això no pot explicar que Dembélé i Rafinha siguin d'una baixada espectacular o que Lewandowski no estigui apareixent.
Sí, d'acord, però és que llavors ja som... Però tot el que són aspectes individuals de jugadors que han baixat el seu rendiment, alguns s'expliquen pel col·lectiu i altres s'expliquen per una baixa forma individual, no? Però jo, a mi em sembla, i acabo molt ràpidament, que el Barça, en el tram que ens va il·lusionar, estava cimentat en quatre pilars bàsics, que són l'energia que tenia l'equip, havia recuperat una energia que feia temps que no veiem, la velocitat, no només de pilota, sinó la capacitat per sorprendre el rival a l'espai quan l'equip t'apretava a dalt. La pressió postpèrdua era fantàstica, era la millor pressió alta de la Lliga en aquelles primeres jornades, i després tot això rematava l'eficàcia de Lewandowski. Si t'hi fixes, és una cadena. És una cadena. Si tu no tens energia darrere, no tens centrals que t'ajuntin l'equip, amb la teva línia tirada al mig del camp, doncs se't fa més difícil jugar que en contrari, estàs menys preparat per la pèrdua, per atacar-la, per generar a través de la recuperació que en contrari, que és la manera en com més generava el Barça, no tant amb el joc posicional, que té moltes més dificultats perquè els interiors estan pesant poc, i a partir d'aquí tot el que generaves tu acabava gairebé sempre a Lewandowski. És una cadena que, si et falla, doncs al final perds tot l'engranatge que tenies. I ara et trobes en què has d'atacar moltes vegades, molta estona tenint la pilota, molt joc posicional, els interiors no acaben de passar. Hi ha una dada molt clara. Pedri i Gavi, 71% de possessió de pilota al dia de l'Inter.
Una passada.
Una passada.
Es van fer
Imagina't, amb el Barça Guardiola, que Xavi Iniesta s'hagin passat un cop la pilota en 70% de possessió. Estaríem flipant. Yeah. I ahir, Pedri, que fa el gol, per una errada per mi del Celta, i té dues, tres coses pròpies de Pedri, juga a la dreta, Xavi està preocupat, està tot a la dreta, el posa a la dreta, 20 participacions menys que Gavi a la primera part. 17 pilotes toca Pedri, 37 Gavi. És a dir, tampoc en el joc posicional estàs trobant, i per això a mi em preocupa el partit de dimecres, perquè no has de jugar molt posicional, perquè ells t'esperaran.
Tu, Santi, com ho veus?
Home,
avui ara, llegia que estàs preocupat per la desconnexió de Lewandowski al Mundo Deportivo.
Poc afegir, però si es pot afegir alguna cosa, crec que ens ha matat també l'aturada de seleccions, no?
Sí, sí.
L'any passat també, la temporada passada també va passar així, o sigui, després del 0-4 al Bernabéu, van guanyar dos partits molt justets.
1-0 al Sevilla, gol de Pedri, també.
Dos molt justets, i després va venir una davallada, no?, semblant, diguéssim, el que és el que està passant. Jo afegiria la desconnexió amb Lewandowski. Jo crec que això és greu, en el sentit de que no és només un partit, sinó que són dos partits.
La desconnexió de Lewandowski.
Amb Lewandowski. Clar, en dos partits, això no ha succeït només amb el darrer, amb el Celta, també amb l'Inter. Crec que aquí hi ha un problema. Dels 30 centres que segurament hem fet amb els dos partits, o algun més, a Lewandowski només l'hem posat una pilota bé amb un centre d'Alba. Cap més. Jo me'n recordo, per exemple, que el Lobo Carrasco em deia, jo li comentava als meus companys, si vaig apurat, vaig ràpid i vaig apurat i em marca, aneu al primer pal. Si vaig en tranquil·litat, aneu al segon pal. No? Diguéssim, no pot ser que en 30 i pico de centres malbaratem pràcticament la gran majoria. No pot ser. Hem de treballar d'alguna forma millor això, perquè el Barça al final acaba centrant molt. Potser és un problema també, no?, que el Barça acabi centrant massa,
sobretot si no té ningú a l'àrea, només que Lewandowski, perquè el dia de l'Inter només hi havia Lewandowski entre tres centrals ben possible.
Hi ha que connectar Lewandowski. Per exemple, Rafinha i Dembélé són dos jugadors per obrir molt el camp i per disposar d'un contra un o d'espais per poder atacar. Aquesta funció no l'acaben de fer. No l'acaben de fer, i, per exemple, Dembélé acaba, quan ho intenta, acaba...
Una de deu.
Lateral, no? Anant més en diagonal, no acaba profunditzant. No és un equip tampoc el Barça que corri. Té dos jugadors per, en algunes situacions, córrer i aprofitar espais. Tampoc ho fa, no? A veure, segurament el Barça està en un punt en què ha de canviar alguna cosa, ha de fer algun canvi. És cert, com diu el Toni, que l'Anso no està massa encertat. Jo crec, per exemple, jo el col·locaria de titular amb l'Inter.
Però
jugaria en Dembélé o Rafinha, Lewandowski i Anso.
Però per dins, Anso, sí.
Perquè jo crec que Lewandowski sentirà millor amb Anso i combinarà millor amb Anso, tinc aquesta sensació. I després també reforçarà l'autoestima i la confiança d'Anso jugar un partit de titular tan important. Aleshores, jo jugaria o faria aquesta aposta, no? Ja veurem. Si és cert que amb la baixa, ho deia el David, de Koundé i d'Araujo, la defensa no es marca la defensa al mig del camp, sinó que són 10 metres
més enrere.
10 metres enrere. Això també és més complicat, perquè l'equip es fa més llarg, entren més, hi ha més espais per rivals. Això també suposo que s'ha de solucionar. Crec que es pot solucionar tot. I, a més, estic convençut que ho solucionarem amb l'Inter.
Home, és que Rubén de la Barrera ha estat molt contundent, i jo també ho soc, som tots molt optimistes, però és que abans m'ho mirava, vull dir, si el Barça no guanya, està fora de la Champions.
Sí, sí,
vull dir,
és una final.
Un empat és virtualment fora, perquè si el Barça empatés dimecres, necessita que l'Inter punxi en els dos partits, amb el Pilsen a casa i a Munic.
Dos anys d'Europa League, és molt dur.
És que és molt dur. Llavors, molt dur. Si has d'anar a guanyar, jo estic amb el Santi, no? Hem d'anar amb Rafinha i Dembélé obert, si te'ls creus, i a dintre Lewandowski i Anso, i descuidar una mica potser la defensa, no, Antonio? O fer-ho potser al minut 60.
Jo deia també o Dembélé o Rafinha i Ansu.
Ah, val, no els quatre. Hòstia, jo aniria amb els quatre, fins
no,
i tot.
Jo amb els quatre no sé,
perquè... T'has de carregar un interior.
O un interior o un defensa, sí.
No, descuidar la defensa mai no és una... Jo crec, mai no és una... No és un bon negoci. No recordo allò del Barça s'ordena partir de Piqué.
Bueno, contra l'Inter ho pots fer, Antoni, perquè ells juguen amb dos puntes, ja ho saps. A teoria grifista,
sí, bueno, ja,
però... si ells van amb dos a dalt, et sou un defensa.
Tu pots, exacte.
Jo no crec que Xavi s'arrisqui a un canvi de sistema amb un partit com el de l'Inter.
No. Jo que a Milà va fer això, eh? Mm. Va col·locar tres al darrere i un...
Sergi Roberto, eh?
I un lateral
i va col·locar Marcos Alonso.
Marcos Alonso a l'alçada del
mig
del camp.
No, no, però no va jugar de central, va jugar de lateral. O sigui, va jugar en quatre. O sigui, jo no crec que faci un canvi.
Va
jo
ser un híbrid. No, va ser un híbrid, no, Milà, però la pilota, va ser estrany, eh?
Marcos Alonso es posa a l'alçada del mig del camp, quan defenses, baixa metres, és un lateral més baix, i jugar amb una línia de 4.
Però això no va funcionar, de fer una altra cosa diferent.
No, però és que no va tenir problemes en defensa el Barça a Milà. Sí, et van fer un gol de fora de l'àrea, l'únic que no te'l podia fer perquè estava sabia que era Salanoglu, però, sincerament, quantes arribes va tenir l'Inter?
No, ja ho sé. Ostres,
ja. El problema sí, va tenir atac, que no van generar res.
Però va jugar en dos laterals, va jugar amb Sergi Roberto i amb Marcos Alonso en dos laterals, una mica l'estil d'abans, de que un pujava a l'altre no, depèn de com havia de defensar, no? Però amb una defensa de 4 no... No va ser una aposta, diguéssim, d'una defensa
de
3. No,
però vull dir que en realitat, Santi, el problema...
Amb un migcampista més.
El problema que vas tenir és que vas generar una ocasió de gol. A part de la del gol que t'anul·la, generes la de Dembélé, el pal. És l'única ocasió que vas tenir en el partit.
No, i un dels altres problemes que es va veure ahir, em sembla que abans parlàveu del mig camp, aquest posicional, no? És a dir, quan tu estàs 1-0 i veus que no tens gaires arguments, bueno, el que has de fer és tenir la pilota. És que tampoc no la teníem. És a dir,
és un problema que venim arrossegant.
Ja fa molt temps, des que comença la temporada, que aquí ho vam comentar, no? Quan el Barça comença la jugada, qui és la referència del mig del camp? Per aguantar-la, per distribuir-la, per alçar el cap?
Pedri.
Bueno, Pedri sí, ja, però i qui més? I no sempre, perquè a més, jo crec que té una vocació, a mi em sembla, posats a comparar amb el mig del camp canònic, històric, amb Messi i amb Xavi, em sembla que Pedri té un altre perfil, més semblant al Iniesta, però un altre perfil més ofensiu, no? I llavors, jo crec que el mig del camp del Barça no és tan consistent com han sigut altres vegades, i llavors ahir és que ni sabíem fer una cosa que hem sabut fer tota la vida, que és, escolta, en cas de tribulació, agafa la pilota i aguanta-la. Demà, això en principi, demà passat, en principi això no s'ha de donar tant, perquè el Barça s'ha d'abocar a l'atac...
Sí, perquè t'esperaran i et donaran la pilota, clar. El cas de generar són 1-1 i situacions de superioritat. Sí, sí.
Però esclar, te n'has d'anar també, és que hi ha 1-1, no vam desbordar ningú. No? En fi, jo ja dic, de tota manera, la meva visió en les últimes 24 hores, això és un clàssic també, no? S'ha anat tornant més optimista i per tant no em fa patir tant. Jo sí que voldria fer una consideració al marge de tot això pel que fa a l'ambient. Pel que fa a l'ambient, és una consideració, no arriba al nivell ni de crida ni de petició al soci del Barça, perquè és prou
gran. Pel que vas veure ahir o detectar ahir, vols dir?
Sí, sí, no, i en general. És a dir, aviam, l'himne de la UEFA dimecres serà xiulat d'una manera absoluta, radical, no el sentirem. O sigui, l'himne de la Champions
ja
no el sentim normalment, doncs ja menys.
Tu creus que es notarà la rada de Van Boekel?
O sigui, serà...
Dedicatòria. Es notarà que ens l'han col·locat al bar
del Pilsen. Serà tremendo, això és inevitable, i segurament doncs té un punt de justícia, perquè a més, no, amb la UEFA no parem d'ensopegar i ens va passar mal el tema de les estelades, etc. Ara, un cop això hagi passat, jo el que sí submeto a la consideració dels socis del Barça, que són sobirans i grans i adults per fer el que vulguin, és que s'oblidin de l'àrbitre i que animin el Barça. Està vist i escrit que els ambients crispats, els ambients indignats, una mica prefabricats o una mica escalfats durant les setmanes prèvies al partit, s'acaben girant en contra dels equips o dels clubs que els orquestren. El Barça, diguéssim, ens necessita. Oblidant-nos de l'àrbitre, segurament puntualment caldrà recordar-li a quin partit s'està jugant al camp, no? Però oblidem-nos de la UEFA i de l'àrbitre i centrem-nos en el joc. Jo crec que és el que correspon des d'un punt de vista pràctic, és el que li correspon a un club gran com el Barça. Els victimismes hauríem de mirar d'erradicar-los de la nostra manera de ser. I després, en fi, jo a vegades parles amb gent que la toca en relacions internacionals i et diu, mentre continueu xiulant l'himne de la Champions, us costarà més guanyar la Champions.
Tot això ve de les estelades, sí. Recordem-ho, que no deixaven entrar estelades.
Sí.
I després afegint també que animin a tots. O sigui, està bé que l'afició del Barça sigui crítica amb més del joc, però jo crec que s'ha d'animar tots els jugadors. O sigui, això dels xiulets...
Ho dius per Ferran Torres.
Jugadors,
bueno, ahir no el van... No em va semblar que els xiulets...
Alba, potser, també.
Sí,
sí.
Alba,
en el seu moment. Roberto també està molt assenyalat.
Diguéssim que... A veure, jo crec que és important que l'afició del Barça animi els seus jugadors. Dintre del decàleg de les bones aficions, el primer punt és, escolta, anima sense parar els teus jugadors.
Però ahir, Santi, a la segona part, que va ser horrible, sobretot a mesura que anàvem passant els minuts, la gent... Déu-n'hi-do el que va aguantar, no?
Ja fa molt de temps que la gent aguanta bastant el Camp Nou.
I, està, no, i per què aguanta? Perquè està il·lusionada.
No tenim un Camp Nou, Antoni, com el de fa 20-25 anys, que a la més mínima traia el mocador, xiulava... Però... Jo crec que hi ha una porció de gent que ve a disfrutar, en molts casos, de la seva primera vegada al Camp Nou, hi ha molt de turisme... i és una gent que anima, en general anima.
Però és cert que últimament s'ha assenyalat que si els capitans, que si...
Bueno, no, hi ha hagut moments... jo no vull centralitzar la derrota d'ahir en els jugadors que han quedat retratats amb d'altres derrotes, perquè, evidentment,
la derrota
és un tema col·lectiu.
La victòria.
No, que han quedat retratats amb d'altres derrotes els últims anys. Em refereixo... Però és curiós que els pitjors 20 minuts de la temporada coincideixin amb alguns dels jugadors...
Amb els quatre capitans del camp.
Vull dir, i al final la gent... Bueno, o hi ha un grapat de gent al Camp Nou...
Si tens els jugadors, algú has de posar.
Ja, d'acord. Sí, sí. No, però si no és... O sigui, jo crec que la gent que xiulava ahir no xiulava que Xavi els hagués posat.
Però diré una cosa, Piqué i Alba fan un bon partit. Per mi.
Sí.
Busquets no està fi. Arriba tard, i Sergi Roberto juga uns minuts, però... No,
sí, però Busquets segurament té el condicional que deia el David. Si
Piqué fa un bon partit a la segona part, em sembla inqüestionable la trajectòria de Piqué, però Piqué fa un bon partit traient aigua de l'àrea.
És que és a les transicions el destrossen.
Totalment.
Busquets necessita un nivell de control, necessita sobretot una pressió alta. Sí, busquets en la pressió alta del Barça és
segurament... I amb l'equip en 30 metres és el millor.
El problema és que el desquici... Clar, Busquets no té velocitat per córrer metres en
aire. Però jo em pregunto...
Tot sort en tenim, eh? Vull dir, francament.
Sí, no, és clar. Jo em pregunto, per exemple...
Sí, però De Jong sí que la té. D'acord. Però per lluitar amb aquestes transicions sí que tens jugadors capaços de fer una tornada i de rectificar amb un Barça de control amb pressió alta. Busquets és insubstituïble.
El millor en
un altre escenari, no.
Jo crec que el Barça de Xavi ara mateix viu en una contradicció, i dic contradicció perquè estem parlant del Barça de Xavi, i és que per mi té un problema important al mig del camp. És a dir, és un equip que quan ha de mastegar els partits no troba la manera d'equilibrar el seu joc. Què vull dir equilibrar el seu joc? No troba la manera d'estreure per dins, generar superioritats per dins, per generar espais per fora, perquè els de fora també participin, amenacin, i et generi espai perquè els de dins arribin i trepitgin l'àrea. Així, al final, és un cercle que s'ha d'anar movent. I és que els interiors, ja ho hem dit abans, no pesen. Ahir, per exemple, el Celta et fot un bany a la segona part amb quatre migcampistes. I tu estàs tota l'estona amb tres. No? Jo, per exemple, ahir no vaig entendre que Xavi en un moment determinat no optés pel quart migcampista. D'acord que estava pactat segurament que Pedri, per un tema de calendari, havia de descansar a partir del minut 60. Però està bé que tinguem mig ull en el partit que ens ve
i en
posteriorment. I en l'altre.
I en el següent.
Però al final estàs jugant un partit molt important de Lliga que no es resol. I el rival t'està superant. Jo crec que ahir era bo que en un moment determinat el Barça, si s'ha quedat amb dos puntes, es queden dos puntes. Però si has de jugar amb quatre migcampistes, jo crec que ho has de fer.
Un moment, hem de fer una petita pausa. Sobre això, compte que ara amb el Roger repassarem una mica la sensació que tenen des d'Itàlia veient el Barça, perquè de la prèvia de l'anada a la prèvia de la tornada ha canviat tot. O sigui, la prèvia de l'anada, Inzaghi estava al carrer... s'hi perdien, perquè venien de mala ratxa. I en canvi,
els hem ressuscitat.
Home, l'Inter ha guanyat el Barça i el Sassuolo.
Aniria per aquí,
i ha remuntat. I en canvi el Barça, que venia bé, de guanyar Mallorca i vinga, i som-hi i tal, i és tot el contrari. Ara mirarem això. I des d'Itàlia, avui ens apuntaven que pot ser que jugui amb un 5-4-1.
No.
Inzaghi. Lautaro sol a dalt com un mussol, i encara més tios tancant al mig del camp.
L'Inter de Mourinho, la meva.
Des que sé com marqués dos gols.
Com?
Després de que marqués dos gols...
Que hagi marcat, sí, els dos gols.
Sí? O sigui, el posarà... El sentarà? Jo ho dubto.
Ja.
Jo ho dubto.
No sé, però... Sí, bé, de marcar els dos gols de la victòria de l'Inter.
No sé si jugarà amb Zeko o sense Zeko, Santi, però sí que tinc clar que vindrà amb tres autocars.
No,
és a dir, l'Inter de Mourinho, que ens elimina jo crec que injustament.
Eto'o de l'altre a l'esquerra.
Eto'o de l'altre a l'esquerra. No, és a dir, és veritat que es va quedar amb 10 per l'expulsió de Mota, però vull dir que ja que era la intenció.
Ara en parlem. Vinga, va, una pausa i segueix el Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Hi ha dies en aquesta vida que són únics. L'aniversari, el casament, la graduació, el naixement dels teus fills, el dia que et vas comprar el primer Renault.
El meu primer Renault?
Esclar. Del 17 al 22 d'octubre aprofita els dies únics de Renault i emporta't un Renault nou amb les millors condicions i sense pagar quotes fins l'any que ve. Aprofita'ls.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Diumenge 27 de novembre corre la Jean Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Professional, ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que tenen un gran pes en el pressupost de les teves obres. Al teu costat, perquè impulsis els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins al dimecres 12 d'octubre.
Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC 1.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
Jo sóc el foc. Evitament. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca ECA63, la qualitat Edilcamin en versió Smart. Per a més informació, edilcamin.com.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana, que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb Avir, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions. Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Kathy. 11 i 32 minuts. Mira, abans de seguir, deixeu-me tenir un record que no me'n vull oblidar. Des d'aquí, el condol a la família i als amics del company Pepe Ruiz Orlán, un mític periodista de televisió espanyola.
Expert en waterpolo.
Expert en waterpolo. Va narrar...
I
va
en
narrar,
natació.
Sí. I en natació, sí, en esports d'aigua. Va narrar l'or olímpic del waterpolo masculí espanyol a Atlanta 96, va ser director d'Estadio 2, és exjugador de waterpolo, especialista en esports d'aigua televisió espanyola, i avui ha mort. Des d'aquí Una abraçada a la família i, evidentment, el món del periodisme català està de dol, no? Era un
molt bon professional clàssic, i molt simpàtic. Sí. Una persona encantadora. I també era d'aquells periodistes de segment, no? Diguéssim, abans hi havia, sobretot a televisió, molts periodistes només d'un esport, un esport, dos esports, no, només, no? Aquests poliesportius, no? I ell es va dedicar la seva vida, crec que darrerament era directiu de la Federació.
Catalana, sí, jo vaig coincidir amb un dinar al Nadal a la Federació Catalana de Natació i hi havia
sí,
el Pepe
Ruiz. Sí, la seva vida ha estat vinculada sempre al waterpolo i la natació. Sí.
Jo per edat recordo les seves transmissions i hi ha dues paraules que sempre bueno, que se m'han quedat, no? Un sinònim de piscina, pileta.
És veritat, era pileta, molt seu, sí,
sí. Molt seu. I després, quan parlava del Club Natació de Barcelona, l'equipo cenevista, no? Los cenevistes, no? Que són paraules que gairebé han desaparegut de l'ús habitual en la informació esportiva, no? I afegir també que no fa gaires dies va morir Rosa Maria Garriga, que forma part també d'aquesta generació d'informadors esportius de Televisió Espanyola, en una època que la informació esportiva a Televisió Espanyola es feia molt des de Barcelona. O sigui, la referència informativa era Barcelona. No? Era Miramar. En fi, tot, començant per José Castillo sobre el terreny els diumenges al matí i amb Josep Maria Casanovas, el mateix Ricard Maixencs que va començar en allà, la Mercedes Milà,
el
Joaquim Maria Puyol.
Del Martí Perarnau i
això ja més tard, diguéssim, ja a finals dels 80, els programes Estadio 2, a les tardes del dissabte.
Hi havia el Sergio Gil, també.
Sí, és a dir, a Miramar hi va haver una escola d'informació esportiva per tota Espanya des de Barcelona. I a més tenia una factura molt més dinàmica, molt més europea, molt més desinhibida, molt menys oficialista que Mari Carmen Izquierdo, amb tots els respectes, per dir alguna cosa.
El Pepe Ruiz Orlán va entrar a Miramar el 76, imagina't, va començar allà i llavors ja es va especialitzar en esports d'aigua. Bé, queda dit des d'aquí una abraçada a amics i familiars i descansi en pau. Pepe Ruiz Orlán, un referent també del periodisme català, sobretot en esports d'aigua. Abans de seguir parlant del Barça-Inter, mira, ha sortit un nom avui, hi ha un article molt interessant del Sentinel del Mundo Deportivo avui parlant d'aquesta desconnexió que hi ha hagut amb Lewandowski, no? I li hem demanat a l'Oriol Jové, l'home de les dades, la dada Jové, que ens expliqui alguna cosa de Lewandowski a través de les dades d'aquests últims partits, post-aturada, sobretot, perquè és cert que fa un gol a Mallorca, però hi ha allà tampoc és que tingui, no, la interacció que tenia amb la resta de companys o aquella facilitat que tenia per tocar molta pilota i per fer molts gols.
Sí, de fet, hi ha una dada en aquest sentit que és demolidora, perquè abans de l'aturada per seleccions Lewandowski portava un gol cada 57 minuts i en els 270 minuts post-seleccions n'ha fet un. Per tant, estem parlant de 5 vegades més de temps de cada gol.
És un negoci ruïnós, ja us ho dic jo. Si us ho vaig dir l'altre dia, no em veu fer cas. Bueno, ja està.
Però per què el vam portar?
De l'equip, crec que era abans de les eleccions 2.5 i després 0.06 per partit.
Clar, en el cas de Lewandowski s'ha accentuat moltíssim. De fet, això de dos partits seguits sense marcar, amb el Barça és el primer cop que li passa, amb el Bayern li va passar per última vegada a l'abril. Però en aquest sentit hi ha una dada per l'optimisme, perquè fa 2 anys que no encadena 3 partits sense marcar. Per tant, dimecres, en principi, li hauria d'anar tocant.
Bueno, no li deu haver passat massa la seva carrera 3 partits seguits sense marcar.
Tu tranquil, Oriol, que nosaltres batrem aquest rècord, també.
No, per favor. Mira, de fet, diré més. L'última vegada que va ser titular 3 partits i es va quedar sense marcar, en fa 3 anys i mig. L'última vegada va ser el febrer del 2019 amb el Bayern. Per tant, fa molt temps que això no ha passat. Serà molt que dimecres ho repetim. Això es veu també amb els xuts, Un xut a porteria contra el Celta, ho deies abans, un xut contra l'Inter. Només havia passat 2 cops que només en fes un, a la primera jornada contra el Rayo, partit que acaba 0-0, i després al camp del Cádiz, però cert que aquell dia només juga 33 minuts. La mitjana de tots els partits anteriors és de pràcticament 3 xuts per partit. En porta 2 partits fent només un xut a porteria. Per tant, això és significatiu. També es veu en els tocs de pilota. Ha tocat moltes menys pilotes. Ahir va tocar 27 pilotes en tot el partit contra el Celta, o el que és el mateix, una pilota cada 3 minuts i 20 segons.
Ah, ho has comptat, també.
Bé, és 90 entre 27. És una divisió simple.
Matemàtica.
No, però, és a dir, per posar un context, en els 8 partits del Barça abans de l'aturada, era una pilota de mitjana per sota dels 2 minuts, és a dir, cada 116 segons de mitjana Lewandowski tocava una pilota.
Intervenia en el joc del Barça. Això és molt interessant,
Hem passat de 116 a 400.
400 segons.
400 clar, segons, 3 minuts i 20 segons. Contra l'Inter van ser 3 minuts. També, vull dir, és una animalada. Per tant, es veuen això, també. I es veuen una dada que també trobo rellevant, que és les faltes rebudes. Perquè contra l'Inter i contra el Celta no n'ha rebut cap. No li han fet cap falta, quan la seva mitjana era de 2 faltes rebudes per partit.
Has pogut trobar les passades de jugadors? Perquè aquesta és una estadística que pràcticament ha desaparegut. Ara les estadístiques, les empreses estadístiques només donen els d'això positius, els tots positius. Ja, per veure passades fallades, ja no, pràcticament ja no les trobes, només trobes el que és el que són encerts. Seria interessant, diguéssim, buscar qui passava a Lewandowski i qui passa ara a Lewandowski, no? Quins són els jugadors...
Amb qui s'associava més abans.
Qui són els jugadors que alimenten a Lewandowski, no?
És que, al final, és el que estem comentant, que segurament no és un problema tant de Lewandowski com qui ha d'alimentar a Lewandowski, l'entorn que té perquè li arribin aquestes pilotes i ell pugui rematar. Perquè quan les ha tingut, quan li han arribat aquestes pilotes, ja hem vist quin era el seu bagatge, no? I al marge d'això, que quan no hi ha el gol de Lewandowski... qui apareix també.
Bé, aquesta
per viure sense Lewandowski.
És una de les poques notícies...
Per mi és una de les altres mancances que té...
Ahir és una de les poques bones notícies, que el Barça aprèn a guanyar sense gol de Lewandowski.
Sí, el que passa
no havia
que
passat
també,
mai fins ara, guanyar
un partit.
També ve
d'una manera, no, Aleix, ahir, que és un rebot que pràcticament te'l regalen, ja, que no és una jugada que acabis
jo,
de...
Jo això ho vinc dient.
Bueno, però si ha de ser, si ha de ser.
No, està clar. No, és un gol i val la victòria i és importantíssim i te l'ha de comptar Pedri sense cap mena de dubte.
Jo això que destapa el Sape ho vinc dient des de fa temps, perquè us en recordeu que el dia que el Barça guanya aprofitant l'esquena a la defensa que deixava el Sevilla, el Pizjuán 0-3, es va arribar a comparar aquest trident, es va comparar aquest Barça incipient de Xavi amb el Barça Luis Enrique per la capacitat de córrer a l'espai, la velocitat, el trident, etc. I jo vaig dir, home, primer, és un trident amb dues potes que acompanyen a Lewandowski, que no tenen res a veure amb les que tenia Messi. Estem parlant de dos tios que fotien més de 40 gols cada temporada. I després, el problema que ha tingut... I després el que em referia és que els dos futbolistes que acompanyen Lewandowski havien de tenir xifres una mica més arrodonides de cara al gol si volíem aconseguir els objectius. De Lewandowski jo vull dir dues coses. Primer, no em preocupa tant que hagi estat dos partits sense marcar. No és habitual en la carrera de Lewandowski dos partits sense marcar, però són dos partits sense marcar. A mi el que em preocupa és que no hagi xutat pràcticament a porteria en dos partits, la qual cosa vol dir que no està generant les situacions suficients com perquè ell realment es pugui desenvolupar. Sense treure-li tampoc amb ell responsabilitat, no? És evident. I també crec que Lewandowski en els primers partits de Lliga, no sé si per desconeixement dels rivals, de com voldria jugar Xavi amb ell, etc., Lewandowski baixava molt a rebre. Moltes vegades no el seguia ningú. I apareixia fins i tot a vegades com a quart migcampista per donar sortida, per emparellar-se, per associar-se amb els tres del mig del camp, generava baix pas al darrere...
No t'havies trobat equips com Mallorca i Inter que tan clarament es tanquessin.
No, però és que ara és quan difícil. Ve a rebre el segueixen tots els equips. I aleshores trobar-lo és més difícil. Per mi, els grans... en relació al que deia el Santi, per mi els grans servidors de pilotes a Lewandowski han estat bàsicament els dos extrems. Sobretot Rafinha. Rafinha li ha donat bastantes assistències a Lewandowski.
I en Pedri s'associava bé, recordo.
En Pedri també es trobava, però últimament al Barça els interiors s'han lluitat cada cop més dels homes de dalt, perquè l'equip s'ha fet més llarg, hi ha més metres entre línies, perquè l'equip apreta més menys amb l'última línia, és la cadena que abans et deia. Aleshores, és un problema futbolístic global que afecta molts jugadors i que, a més, aquí s'hi suma el que li deia abans a l'Antoni de jugadors que individualment no estan bé, no? O sigui, no està bé Ferran Torres, Ansu. Direu el que vulgueu. Però Ansu no està bé. No se'n va de ningú. Ansu, l'únic que s'haig de dir és que, per exemple, en aquella funció que li atorgava Xavi el dia de l'Inter a Rafinha per dins, jo hagués posat abans Ansu, perquè entén molt més el joc, perquè s'associa molt més per dins, perquè coneix molt millor la manera de jugar i perquè a cama canviada s'ha sentit molt més còmode que Rafinha. D'acord. Però aquell Ansu elèctric que encarava el control i que marxava, no hi és, no marca diferències.
Des de la setmana passada, que ho està dient l'Antoni.
Ves dissumant tot això...
Està en un procés de recuperació, però recordem aquells partits contra València, aquella irrupció que fa ell, era un jugador absolutament, una mica el que deia
quan Xavi diu...
l'Antoni, d'aquella lleugeresa que tenia per desbordar, quan... rapidesa, potència,
no,
electricitat...
A més, pobre, no, és que li cau tot a sobre, perquè a més, té un mundial a la porta.
Sí, sí.
Crec que tampoc va ser una bona notícia la baixa d'Aubameyang per qüestions econòmiques comprensibles, però esportivament perds a un jugador amb una capacitat de gol i també de combinació, per exemple, amb Dembélé, amb el que hi havia una connexió bastant potent, i perds gol. A l'hora de... Tu, quan fas la composició d'una plantilla, acabes posant els jugadors i quants gols aconseguiràs al final de la competició. En Aubameyang tenies un nivell de gol més alt que ara no tens.
Ja, ja, però, Santi, una cosa... Quan hagués jugat Aubameyang? Digue-m'ho. Quan hagués jugat? Quan?
No,
potser, amb Lewandowski?
No, contra el Mallorca, el no, Celta, amb aquestes jugar, rotacions, no, podria no, entrar, no?
Sí, pots jugar perfectament sí, amb, no, amb Lewandowski pots... i sense Lewandowski.
Sí, sí, però el problema, Santi, no?
O la segona primer, part.
És que ell potser veia que no
tindria... El primer que no volia quedar-se era ell. No?
És a dir, si juga contra el Mallorca o hagués jugat contra el Celta clar, i arriba el dia de l'Inter i no...
Ell veia que els partits...
No, no, però que, per això va triar l'Eix, crec.
Però és que ell va
perquè
triar
ell veia
per
que els de qualitat els tindria Lewandowski. Ja. Que no és una qüestió de numèrica de quants minuts, perquè n'hauria tingut, segur. Però jo crec que els de qualitat haurien estat per Lewandowski.
Ja, ja, però també sí, Memphis sap ara, que li costarà jugar i ha de decidir quedar-se.
Sí, sí, Roger, cap al Barça li hauria anat de nassos, perquè sí, jo convençudíssim.
Sí, clar,
jo
entenc.
De fet, Mateu però... Alemany explica i diu, és una qüestió de fair play. Si fos
però jo no estic justificant, perquè jo el que estic dient és que el Barça en Aubameyang és més potent i és més fort sí, i té sí, més gol. No, no, i sense ell, no ho
té. Totalment, però si estem d'acord, que ell segurament no hauria estat content amb els minuts que li haurien tocat perquè el principal, els principals haurien estat...
Això és, sí, tampoc Memphis. Sí, això és una qüestió de...
Però Memphis es, crec es que també hi ha allò,
de convèncer,
no? Memphis ho intenta amb la Juventus, no li surt
bé. No, però Xavi, Xavi per exemple, Xavi no volia que marxés
ell
el volia a l'equip perquè entenia que era un recanvi de nivell per Lewandowski i entenia que era un jugador que fins i tot en un moment determinat podia jugar a la banda, encara no és extrem, i que sumava gol. Però és que el primer que no volia quedar-se és el futbolista perquè veia que els minuts de qualitat que va tenir l'any passat aquell any els tindria. Perquè jo us dic una cosa, encara que s'hagués quedat Aubameyang, Lewandowski hagués rotat molt poc, eh? Xavi no l'hagués rotat mai.
Però podia haver anat potser a alguna banda algun dia.
Sí, però algun dia. I el jugador punta, no accepta, amb més de 30 anys ja, ja, a l'eix...
Touré, Busquets, la 9-10.
No disfrutar dir, aquestes alçades de la seva carrera.
Tenen els mateixos minuts, però els bons els va jugar Busquets i Touré se'n va anar.
3:15. Un minut, hem de fer un minut de pausa i de seguida escoltem què en pensen a Itàlia d'aquest Barça-Inter de dimecres.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
22.615, 22615.
Sèrie
4004.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Últimes hores per inscriure-us a la cursa de RAC1, 7a edició a Sant Cugat del Vallès, aquest diumenge, això és aquest diumenge, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, de l'Hospital Universitari General de Catalunya, de Sorea, de CaixaBank, de la xarxa Fort de Catalunya, de Fiac Assegurances i de Torrons Vicenç. Veniu a Sant Cugat aquest diumenge, 16 d'octubre, i gaudiu d'aquesta festa de ràdio i esport amb la cursa de RAC1. Passarem pels llocs més emblemàtics de Sant Cugat. Entreu a rac1.cat o a la cursa de rac1.cat, que és la pàgina web oficial, i allà us podeu inscriure encara. Teniu temps fins dimecres, fins al dia del Barça-Inter. Tota la informació en aquesta pàgina web, rac1.cat o la cursa de rac1.cat. Veniu a fer el rècord amb nosaltres a Sant Cugat aquest diumenge, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tu correràs o què?
Jo correré.
sí.
Ah, si li han posat al costat de casa, Antoni.
Si guanyem a l'Inter, correm tots.
Hem posat la sortida al costat de casa, ja.
Són 5 quilòmetres.
Tu també, Toni.
Home, 5 quilòmetres jo crec que els podria fer. Sí, sí.
La gent, per les 6 edicions anteriors, ve amb la mascota a caminar els 5 quilòmetres. Venen amb el cotxet, amb el nascent nascut, vull dir, la criatura. Sí,
tu
sí.
També passejant o no?
No,
jo va fer rigor.
Ets el plus marquista.
Sí, sí. Jo aniré a fer rigor.
Alujas parisés, el gran duel.
Acabes més tieso que...
Sí, però...
Està en forma el lladre, eh?
El millor de córrer...
L'has guanyat alguna vegada? No?
Sí, de RAC1, eh?
Sí, de RAC1. Sí. Ah, d'acord.
He estat el treballador masculí més ràpid de RAC1 dues vegades en 6 edicions.
Mira, quin orgull ho dic.
donen com un guardó meravellós, que tinc al cas els dos guardons, el de Girona, de la segona edició, i el de l'any passat de Badalona.
O sigui, ets el Madrid de RAC1.
l'any passat vas guanyar tu.
Sí, jo intentaré revalidar el títol. Vaig guanyar per 2 segons a Xavi Puig. Vam entrar a meta esprintant i vaig entrar... 2 segons abans que el Puig.
El Puig ha guanyat algun...
No. De moment, homes de RAC1, els títols són 2 Jaume Peral, el director, 2 Aleix Pariser i 2 Xavi Alujas, tècnic de l'Alversió.
Hosti, quin compromís, no? Corre amb el director, dius, bueno, l'últim de l'últim 100 metres a fluixes.
Posen llebres?
No posen llebres per 5 quilòmetres, no. Va guanyar netament les dues vegades el director, que estava molt en forma. Bé. Això diumenge. Vinga, Roger, explica'ns com està l'ambient a Milà.
Vinga, som-hi.
Un momento que vuelas, ¿no? Hace 3 semanas volábamos.
Excelents notícies pel barcelonisme. Barça 5, victòria Pilsen 1, hat-trick de Robert Lewandowski, Kessié i Ferran Torres. Xiula el senyor del Cerro Grande. Al final del partit, al Nuevo Mirandilla i a la sintonia de RAC1, Cádiz 0, Barça 4, 3 punts. Bayern de Munic 2, Barça 0. Derrota dolorosa del Barça, perquè a la primera part l'equip blaugrana ha estat molt millor que el Bayern de Munic i ha tingut unes 4. Barça 3, Elx 0, 2 de Lewandowski i 1 de Memphis. Partit còmode del Barça, victòria senzilla pels de Xavi Hernández.
I ara no.
Inter 1, Barça 0, derrota dolorosa del Barça a Milà. Per què? Perquè el Barça surt de l'estadi en una situació límit. De fet, si l'Inter torna...
Com molt bé va dir Xavi, el Barça ha deixat de volar des que es va estavellar el Josep Meazza. Després va venir Mallorca.
El Barça, que no ha jugat un bon partit, que s'ha trobat amb un mur defensiu gairebé inexpugnable, que ha patit al darrere. El Mallorca ha xutat més que el Barça.
I ahir també el Celta.
El resultat és el millor d'aquest partit amb diferència, perquè amb aquests 3 punts el Barça torna a ser el líder de primera divisió.
Aquí som conscients de la davallada del Barça. A Itàlia també. De fet, com diu Marco Barzaghi de Mediaset, abans de l'Inter-Barça tothom donava per feta allà la victòria blaugrana.
Prima della prima partita l'Inter era in grossa difficoltà, grossa crisi, quindi sembrava quasi... scritto che vincesse il Barcellona.
A Massimo Franchi de Tuttosport, al Barça li va transmetre aquesta sensació al Meazza.
Me quedé muy decepcionado porque no pensé de ver un Barça tan decepcionante.
I què és el que més el va decebre, Massimo?
Que he visto dos defensores centrales, o defensa central del Inter, que digamos, fácilmente jugando ni al 100% han literalmente anulado, borrado, cancelado de la cancha, entre comillas, el gran Robert Lewandowski.
Ara compta, en canvi, diuen Marco, que les tornes han canviat.
Adesso la situazione è un po' cambiata perché la pressione, soprattutto per le ultime 2 vittorie, sull'Inter e su Inzaghi è minore.
L'Inter té menys pressió. Massimo compara el partit de dimecres amb una prova ciclista. Endavant amb el símil.
Un ciclista que no, no corre bien, no queda muy distanciado del ganador, y luego hay la revancha y gana con un minuto de no, que digo, ni tiene que mirar atrás para controlar tranquilo, levantando los brazos y ganando tranquilo. Yo pienso que el Barça hará así.
Doncs per tant que el Barça serà aquest ciclista que és capaç de remuntar. Favorit per dimecres, Marco.
E la grande favorita, il Barcellona, nonostante speriamo che sia un bello spettacolo come nel 2010 quando Inter e Barcellona praticamente giocarono la finale.
No ha pogut ser, el Barça no jugarà la final de la Copa d'Europa al Santiago Bernabéu, com desitjava.
Home, diríem que no caldria ara aquest record
d'aquell
partit contra l'Inter. En Massimo, espereu, en Massimo, crec que té algun record més positiu en clau blaugrana, data de març del 2013. Milan-Barça, vuitens de la Champions.
Perdieron 2-0. Dos contraataques del Milan, Allegri, el super italianista defensivista que tenemos ahora, muy criticado a la Juve. Pero claro, en el Camp Nou, ¿cómo acabó el partido? Barça 4, Milan 0.
Ciutadans de Catalunya, la remontada ja és aquí. Ciutadans de Catalunya, la remontada ja és aquí.
Ara m'agrada, Massimo, ara m'agrada. Amb aquest document de la remontada per acabar ben amunt, ara només ens queda esperar una cosa, que dimecres el Barça torni a enlairar el vol.
Tant de bo, tant de bo. Marco Brazzacchi, Mediaset, Massimo Franchi de Tutto Sport, amb aquesta visió i aquests records. No recordava aquella eliminatòria el 2013, és veritat,
jo sí.
Aquell 4-0 al Milan,
Jo vaig estar a l'anada amb el 2-0. Me'n recordo encastar seguidors del Milan després del partit.
Pa casa.
Et deien.
Pa casa. Sí, el carreri.
Però clar, saps què passa? Era la tornada, al minut 25, un tal Leo Messi n'havia clavat dos.
Sí. Jo recordo...
En
la prèvia d'aquell partit, tremendo. Carles Puyol posa la cançó de Tornarem, sí. No? Tornarem, aquella.
Ah, sí, gran, sí. De l'Alexandre Busto.
I el Barça va tornar.
Ah, recordar la remuntada del Barça al Milan és molt dels seguidors de l'Inter, eh?
Clar, també per fotre'ls una mica.
Que et digui una cosa, que aquell 2013 és la Champions que s'acaba amb el 7-0 famós del Bayern Múnich.
És l'any de Tito.
Però és l'any de Tito, fora, per la malaltia... Jo estic... hi ha un partit, hi ha una eliminatòria contra el PSG, que el Barça fa una primera part al Parc dels Prínceps brutal, que marca Leo Messi a passada de Dani Alves, i després es lesiona la jugada següent, sí. I aleshores te'n recordes que la tornada surt com el Cid campeador a la segona part.
I li dona Pedro el gol de la classificació.
Però jo estic convençut que si Messi no es fa mal, sobretot si Tito hagués pogut liderar l'equip, com no va poder-lo liderar, lamentablement, però si Messi no es lesiona, la gent parla molt d'aquell 7-0 contra el Bayern, però no se'n recorda que Messi juga a l'anada caminant, perquè no pot jugar, i la tornada no la juga.
A la banqueta.
No juga ni un sol minut.
Juga Cesc, de nou.
Amb el Messi abans de la lesió, jo estic convençut que el Barça hagués pogut arribar a la final. Però això ja...
Bé, què us sembla el que pensen a Milà?
Normal, home, tu diràs, clar. És a dir, és que, com deia Jorge Valdano, el futbol és un estat d'ànim, i aleshores aquesta gent estaven morts i enterrats, i l'entrenador estava a punt d'enviar-lo cap a casa... I resulta que van guanyar el Barça.
Com estaràs tu, Antoni, si guanyem 3-0 l'Inter? Pensaràs que
un altre 0-4 al Bernabéu.
Doncs tu diràs, exacte. I per tant, doncs, ara els hi toca a ells. Però bueno, s'ha de jugar demà passat. Els esperem aquí al Camp Nou.
Aquestes eufòries no són massa bones pels equips. O sigui, aquesta posició de favoritisme tan potent no és massa bo. El Barça està bé que enfoqui aquest partit amb molta humilitat. I segurament l'ensopegada, guanyant, perquè estem parlant d'un partit nefast del Barça, però el Barça va guanyar, i que és el millor que va passar en el partit. Però diguéssim, això d'alguna forma el que fa és refermar les aspiracions del Barça amb l'Inter, en el sentit d'enfocar el partit amb un nivell d'intensitat i de ganes i de diferent que si el partit del Celta hagués estat una victòria còmoda.
Ja vas alertant, no?, d'alguna manera. Perquè No ens imaginarem l'escenari catastrofista, no? Vull dir que
ja, bueno, ningú se'l vol imaginar.
Ja tocarà això.
Però és quan que... estàs a un partit de si el perds, queda fora d'una competició de manera virtual, per això... el risc el tens.
Però per això jo invoco el millor Camp Nou. És a dir, el Camp Nou és un... és un jugador número 12. O sigui, deixeu-m'ho dir així amb el tòpic, no? Sí, sí. Però s'ha de notar. Però s'ha de notar, no perquè estem molt enfadats amb el que va passar el partit d'anada i perquè la UEFA no sé què ens ha fet, sinó perquè anem a animar el Barça i els hem, entre tots, entre els jugadors i la grada, hem de fer que l'Inter se senti intimidat.
Que per cert, perdona, sobre això, ahir vam escoltar el company periodista Ivan Medina, que també és un soci afèrrim del Barça, va tenir molts problemes per accedir a l'estadi perquè no li havien enviat el nou carnet, perquè l'OAB estava col·lapsada.
Ahir. Però és que ahir era la festa major de les Corts.
De les Corts.
I llavors hi havia carrers tallats i tot això.
No, però és que el mateix club no tenien el carnet físic 22-23, ja no podia accedir amb el carnet antic, no li havien enviat...
No l'havia rebut a casa.
No l'ha rebut.
El carnet, llavors només es podia entrar amb el 22-23.
No anava al QR, ens va dir. Ens va explicar aquí al
dia... Jo vaig veure entre gent al QR.
T'ho dic perquè és important al públic dimecres, però que el club ho tingui això ben...
Que avui ha tornat a enviar missatges.
Ben resituat.
Dient que és imprescindible. És
avui el club ho ha dit,
recordant, i a més imprescindible...
Entrar amb el nou carnet, el tens.
Sí.
El tens, val. Sí, no. Sí. I després també llegia a Mundo Deportivo que molta gent ha denunciat a les xarxes que ja s'estan venent entrades a Wallapop i a diferents plataformes.
Han de ser nominals, les entrades, eh?
Clar, però que he llegit a Mundo Deportivo que el club inspeccionarà, no?, pràcticament cada entrada.
Sí, està sobre, a més, amb el...